A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, i que tenim molta teca, tenim moltes sèries de les que parlar, per tant, anirem ràpidament, primer saludant, com sempre, amb en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
Un any, comentàvem abans de començar, res, una breu reflexió inicial. Un any difícil, aquest, la vaga dels guionistes i un cert esgotament del model, no?
Sí, ha estat com un any estrany, no? No ha estat un any de grans sèries de les que tothom en parla. Ha estat un any això com una mica de perfil baix, i jo crec que sí, que en part ha estat una mica el tema de la vaga de guionistes, que ho continuarem notant, i sobretot d'aquest esgotament del model de producció constant, infinita, de sèries en moltes plataformes, que la gent potser ja ha arribat una mica al límit de l'esgotament.
Doncs ho destacarem ara en la repassada de les estrenes, i també després quan repassem el top 10 que ens ha preparat el Camil.
El meu top 10.
El teu top 10.
Aquí cadascú, òbviament, té els seus gustos. Jo he proposat les 10 que a mi m'han cridat l'atenció aquest
doncs,
any.
De fet, com és qui s'ho treballa, doncs es mereix que, com a mínim, doncs, puguem repassar-les aquestes. A veure si tenim temps de repassar-les totes, però anem ràpidament ja per la primera de les propostes, de les estrenes d'avui, que ja molts de vostès segurament l'hauran vista perquè s'ha publicat també, no només a plataformes, sinó s'ha emès a televisions en directe. Ens porta a 3CAT i a RTV Play.
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel.
Hola.
He estado muchos años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles.
Fins ara!
Abans vivíem al mig de la ciutat. Canvi ara? Mira, aquí envoltats de naturalesa.
Tu diu, mama.
Soc la Marta, la terapeuta.
I lo que pasa en esta mesa se queda en esta mesa.
I lo que pasa en esta mesa se queda. Tu diu, mama. Tu diu, mama. Això no és Suècia, amb l'Aina Clotet.
Sí, deu ser un dels primers cops, no?, que parlem de sèries de TV3, en aquest cas, o de 3CAT, no?, que és aquesta nova plataforma que ha tret, ha tret TV3 com aquesta plataforma de streaming. I és una coproducció que fan TV3 i Televisió Espanyola amb diferents mètodes d'emissió. En el cas de RTV Play, per exemple, ja es pot veure tota la sèrie sencera i els 8 capítols penjats online, com si fos Netflix. Uh-huh. En canvi, TV3 han optat per anar estrenant un cop per setmana i estrenen tant a 3CAT com a la televisió tradicional. I, bueno, és una sèrie que aborda aquest tema, no?, de la família, en aquest cas de la criança. Elena Clotet és la protagonista, i no només la protagonista, sinó que és una de les creadores de la sèrie, és la directora de la sèrie, ella ha estat mare recentment, la seva parella és el Marcel Borràs, que fa de la seva parella en aquesta ficció també. Llavors juguen una mica amb aquest tema el tema aquest meta de la ficció, però amb coses que a ella li han anat remoguent en aquests anys de criança, no? I la història és d'una família d'allò que en podríem dir pijipis, no?, de gent amb diners, però amb aquesta filosofia que decideixen, pues, ara que venen els seus fills, pues, anar al camp, que en aquest cas és Vallvidrera, vull dir, no van massa lluny.
No s'allunyen gaire, no. Del...
per criar amb la perfecció, no?, els seus fills, vull dir... Parlem això, ja, joguines de fusta, res de llaminadures mai, és aquesta, no?, criança una mica nòrdica, i s'emmirallen amb una família de la urbanització de Vallvidrera, que és sueca, d'aquí també juguen amb el títol, com molt idealitzada, fins que hi ha un gir al finals del primer capítol que et fa trontollar tot una mica, i aquí començaran els
problemes.
Els problemes, que ja de per si tenen com a parella, no?, a més amb nens petits, doncs... arriba una mica un terrabastall.
Doncs això no és Suècia, que, com dèiem, si la volen veure sencera, la tenen a RTV Play.
Exacte.
I si no... doncs,
en català, bueno, amb subtítols. I a TV3, doncs, crec que hi ha els 4 primers a 3CAT, a la plataforma aquesta, d'on cada cop més aniran apostant per estrenant sèries per no a la televisió tradicional, sinó aquí a
TV3CAT,
a l'streaming.
Ja n'han fet més d'una, i
sí,
sobretot sèries juvenils.
Exacte, amb la Mireia Oriol també hi ha una altra sèrie, programes, per exemple, com La Travessa... Vull dir, cada cop apostaran per aquest model una mica híbrid entre, doncs, emissió tradicional i emissió en streaming.
Doncs hem començat per la plataforma, per les plataformes nostrades, oi? Però ens n'anem ara a la cinquena temporada d'un clàssic que té Movistar Plus.
Well, sir, there's no easy way to say this. Your wife isn't who she says she is.
Let me tell you what I see.
Trouble, oh, oh, trouble.
I see a woman who outsmarted two kidnappers.
Are you okay, ma'am?
Never do you mention she is a tiger.
I darrere d'aquest ritme de sul tenim els paisatges nevats gèlids de Minnesota i de Dakota i un clàssic, Fargo.
Fargo, sí, sí, un clàssic, però una sèrie com, que ha tingut com una història molt estranya, no? Perquè va sorgir ja fa uns quants anys, les tres primeres temporades van ser tot un gran èxit, era una de les grans sèries del moment. Recordem que està inspirada amb la pel·lícula Fargo dels Coen. No vol dir que aprofiti les trames de la pel·lícula ni els personatges, sinó que reconstrueix una mica aquest univers, no?, dels Coen, amb aquesta màfia, aquests delinqüents que són moltes vegades un absolut desastre, aquest humor negre barrejat amb, no?, amb la violència i amb els paisatges aquests nevats de Minnesota i Dakota. I de sobte va venir pandèmia, van estar molts anys sense estrenar una nova temporada, van tornar amb una quarta que van canviar completament, la van portar als anys 50, molta gent es va quedar molt despistada i 3 o 4 anys després d'aquesta quarta temporada arriba la cinquena on han volgut una mica tornar als orígens. De fet, ho sentíem, no? La protagonista és aquesta, una dona que no és no? qui ella diu ser, i a més una dona que d'alguna manera s'ha aconseguit evitar un segrest per part de dos segrestadors. Això ens porta una mica a la pel·lícula original de Fargo. Vull dir, juguen amb aquests temes potser una mica semblants i doncs tornen això, al Fargo més clàssic, no? A aquests paisatges, a aquest humor, a una cosa, amb unes trames que són més aviat modernes i sobretot amb uns personatges totalment fascinants i histriònics. En aquest cas, el gran personatge d'aquesta temporada sembla que serà el John Hamm, que si tothom recorda és aquell Don Draper, sempre elegant, impecable, de Mad Men, que ara és una espècie de xèrif corrupte, d'aquests adoradors de, no, de la religió i de la llibertat individual, que va darrere d'aquesta dona de la qual encara no sabem massa el seu passat, però que oculta unes quantes coses.
Mm-hmm. Doncs aquesta cinquena temporada de Fargo, que ja es pot veure a Movistar Plus.
A Movistar, sí. No està tota sencera, van estrenant setmana a setmana, però sí, la podem veure allà.
Doncs són 10 episodis per recuperar, com comenta el Camil, el Fargo original. Vinga, tercera de les propostes de les estrenes d'aquests darrers dies. És la tercera temporada d'una sèrie que a qui li agraden les d'espies amb un punt tragicòmic, doncs li agradarà. Estar a Apple Plus.
Acabemos rápido. Tengo subordinados a los que intimidar. Estoy ocupado.
En la ciénaga nadie lo está.
Venga, al grano.
Un equipo del MI5 va por libre. Y tiene a Standish como rehén.
¿Cuál es el plan?
Necesitaría buenos agentes, pero solo tengo a los caballos lentos. Y los traidores que buscamos son exmilitares.
Rendirán cuentas.
¡Vamos, vamos!
Hay un modo de limpiar todo tu historial.
Vale. Hay una intención oculta y quizá aún salga peor parado. Pero aún no sé de qué se trata.
Es todo un honor que me hayas seleccionado para esta misión.
Cierra el pico.
Vale.
¿En serio?
I totes les desventures d'aquests espies de pega que formen part de la ciénaga.
La ciénaga, exacte. Slow Horses o Cavalls Lents és el nom que donen, no?, al MI5, que és el Servei d'Intel·ligència Britànic, aquells agents que d'alguna manera l'han espifiada bastant amb alguna operació important i els envien amb una espècie de despatx destartalat a arxivar papers fent una feina que probablement no serveixi de massa res, no? Són una espècie de condemnats al purgatori. I la història és una mica la història d'aquests perdedors, perquè són uns perdedors, encapçalats, ho sentíem, no hem sentit la veu original, pel Gary Oldman, que és aquest espia que sembla sortit una mica de les novel·les de John le Carré, perquè és un espia que ha estat, no, al llarg de la Guerra Freda, quan era jove, és tot una icona, i que ara és un home doncs, totalment superat, descregut, alcoholitzat. Recordo que la presentació del personatge és ell tirant-se un pet, vull dir que marca una mica el to de la sèrie, que és aquesta barreja entre thriller, perquè es juga molt al tema thriller, al tema espies, al tema de qui és l'infiltrat, no? Elements d'acció i sobretot elements de comèdia, que és el que li donen una mica aquest to tan personal. Les dues primeres temporades van ser com una sorpresa, van ser d'una de les sèries de l'any. La primera abordava una mica el tema de l'ultradreta, no? D'aquests grupuscles terroristes d'ultradreta. La segona, els dolents són els russos. I en aquesta tercera sembla que hi han infiltrats, o sigui, els dolents estan dintre del mateix no? servei d'intel·ligència. I aquests homes que mai acaben de sortir d'aquesta ciénaga, perquè tot i que ho fan bé a les dues primeres temporades, continuen allà. Continuen amb aquesta motivació, perquè la motivació de cadascun d'ells és això, és sortir d'aquella ciénaga, però a la vegada no, estimen els seus companys, tant predadors com ells, i estimen el seu cap, el Gary Oldman. En aquesta barreja de tons, doncs, Slow Horses és una sèrie de qui li agradi una mica el thriller, a qui li agradi una mica la comèdia britànica, grans actors, també hi ha la Christine Scott Thomas, actors britànics de renom, doncs s'ho passarà molt bé amb aquesta sèrie.
Doncs tercera temporada, tercera estrena d'avui de Slow Horses a Apple Plus. Vinga, i ara anem amb una... Podríem definir-la com una agradable sorpresa, sempre. Doncs de tant en tant, allò escarbant, es troba alguna cosa una mica diferent. I aquesta vegada, que de fet estrena la segona temporada, però és que la primera va passar, com comentaves moltes vegades, fora del radar, a Disney Plus, és una cosa com a mínim interessant.
Buenas noches. Muchísimas gracias por llamar a Parmen VIP Buenos Aires.
¿Y qué mes de pagamento avete?
Solamente efectivo, señor. Sí, sí. Aceptamos euros y dólares cara grande. No es buena la cara piccola. ¿Capito? Bienvenuti.
Grazie.
¿Qué tal el volo?
Bellissima, ¿no? Sí, sí.
Con un poquito de carpa. ¿Es acá?
Toma.
Dale. Perfecto.
Me enteré que se mudó a tu edificio una figurita nueva.
¿Usted no tiene una fundación solidaria?
La fundación Ayudando, sí.
Qué lindo. Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel.
És que aquesta frase, Guillermo Francella,
Francella, sí.
Francella és aquesta veu, és aquest actoràs que protagonitza El Encargado.
El Encargado. Francella és una institució, sobretot a nivell de comèdia, no? A Argentina. I arriba, hem posat el trailer de la primera temporada, no el de la segona que estrenen ara, perquè és veritat, és una sèrie que es va estrenar al seu moment, va passar una mica sota el radar, però la gent que la va veure la va considerar pues, una de les grans sèries de l'any, perquè és una sèrie argentina, ja ho hauran notat, i el protagonista és un encarregat, l'encargado, el que aquí diríem un porter, no? d'una finca. És una finca d'aquestes amb gent de diners, i ell és la persona que allà hi viu i doncs, que fa totes les tasques de manteniment, etcètera, etcètera. I sota l'aparença d'una persona com molt servicial i molt, molt atenta, doncs hi ha un personatge que controla el que fan tots els seus veïns, en treu profit sempre cap a ell mateix, té els seus tejemanejes, i la cosa comença a trontollar quan un nou veí arriba i proposa que el facin fora per construir una piscina. Allà on hi ha la casa del porter, doncs allà fan una piscina. I aquesta declaració soterrada de guerra és la que inicia una mica la trama de l'encargado. Ell com va movent els fils d'una manera perquè allò no passi, no? Perquè ell no el facin fora i, de fet, el qui acabi rebent sigui aquest nou vingut. Ara s'estén a la segona temporada a Disney Plus, però qui no l'hagi vist és una ocasió immillorable per repescar tota la primera temporada i continuar amb la segona, amb aquesta sèrie que té tocs de comèdia molt negra, tocs d'intriga i sobretot la fascinació per aquest personatge, no? És un personatge que és un psicòpata de manual, però que al cap de la temporada el vas veient i no pots evitar que t'importi el que li passi i fins i tot estar una mica del seu costat, perquè clar, també els altres no hi ha ningú que se salvi allà. I alhora retrat una mica doncs, aquest, tot l'ambient de la Buenos Aires, de l'Argentina moderna, amb les seves crisis cícliques, no? I aquests personatges tan porteños i que molta gent també veurà identificada.
Doncs aquesta, com dèiem, un actoràs i qui vulgui, doncs ara que l'Argentina està en boca de tothom, en Milei i tot això, doncs qui vulgui traslladar-se al Buenos Aires de l'actualitat té una proposta immillorable amb aquestes dues temporades de El Encargado, la primera, doncs, que ja es va estrenar fa un temps, i la segona, que és la que estrena ara, o ha estrenat ara, Disney+. Una de les bones propostes d'aquests dies. Vinga, i ara ja anem amb una cosa una mica més clàssica, eh? Ja més clàssica en el món de les sèries. Ens n'anem a Movistar+.
You ever feel like you just don't know who you are anymore? You're driving into darkness and you just can't stop.
Stop!
Sorry. I just think I'm crazy.
No, I actually really get it. Every day I do something I don't understand.
This will make me happy.
Bueno, pues ja està, el vol fer feliç. Sí, perquè clar, és que jo em pensava que hi havia més diàleg, en aquest tràiler, dic
no, són no tots sorolls, no? Explosions
no,
i
deien
música
res.
Inquietant.
La pareja de al lado.
La pareja de al lado. I és aquestes sèries que jo crec que ja veus el tràiler i ja dius, val, ja sé més o menys per on anirà. És un thriller que sobretot se n'ha parlat perquè el protagonista és el Sam Heaghan, que és aquest actor escocès que ha protagonitzat, no sé quantes temporades porten ja, Outlander, no? Aquest tio així...
Encara el fan?
Sí, encara el fan, Outlander, i de fet crec que ara estan preparant la darrera temporada d'Outlander. Sí.
Quan m'he arribat a l'actualitat.
Sí, exacte. Allò que comença amb viatges amb el temps, no? I acaben ara. Doncs aquest és un dels primers papers fora de la sèrie que l'ha fet famós, i és una mena de thriller, bueno, una mena no, és un thriller absolutament, on una parella, és aquest ja subgènere de parella jove que arriba a una organització, no és Vallvidrera en aquest cas, on entablen relació amb una altra parella una mica misteriosa que són els seus veïns. Uh-huh. Una relació que es va lligant fins que la cosa, el marro es complica i comencen a sortir coses, evidentment, allò tan manit de nada es lo que parece i ningú no és el que sembla, no? Doncs aquí es comença a liar amb una... És un thriller així amb components eròtics, una mica així tipus instint bàsic, no? per entendre'ns, i amb aquest misteri de quina és la relació entre les parelles, què és el que ha passat, perquè a més comencen amb... És una sèrie que es va narrar en flashback, vull dir, comencem des del principi veient que alguna cosa passa, i és una mica intentar explicar com han arribat fins aquí.
Doncs... La pareja de al lado, primera temporada, que ja està penjada també o l'estan penjant a Movistar+. Vinga, i ara ens movem cap a una de les, diguem, plataformes clàssiques del cinema i de les sèries més aviat de caràcter polític, perquè, doncs això, a Filmin hi ha moltes coses relacionades amb qüestions que entren dintre de l'esfera política, i l'extrema dreta és una d'elles. Escoltem-ho.
Fijaos en este chico. Ese chico tuvo una gran influencia en la ultraderecha de este país.
He publicado que Acción Nacional es la mayor amenaza de la ultraderecha. Soy yo, el de esa foto. Hace 20 años.
Hay que ser más duros, porque se avecina una guerra.
Tenemos que adentrarnos en ese grupo.
Hice cosas muy malas.
Y si el grupo estuviera maquinando algo, nos enteraríamos demasiado tarde.
Tenemos que callarnos. ¿Por qué tú quieres unirte a Acción Nacional?
Veo cosas que no considero justas. Si tienes algún problema, me llamas.
Queremos su nombre.
Está intentando ayudar.
Este no es su terreno.
Tenemos
tenemos que mudarnos otra vez.
Tiene hijos, ¿no? Los encontraremos.
¿Qué coño pasa?
No quiero que corréis ningún peligro.
I això, hi ha algú que es vol infiltrar a l'extrema dreta en un drama que es diu The Walking i que, a més, està basat en una història real.
Està basat o veu de molts casos reals i el protagonista és Stephen Graham, que és un dels grans noms d'actors britànics, no? Dels més joves, un actor d'aquests intensos, el vam veure a Condena o a Boardwalk Empire, on feia del Capone de jove, realment sensacional. I interpreta aquest home que és un arrepentit d'un home que va ser, a la seva joventut, va militar amb aquests grups d'ultradreta, se n'en surt, i viu una mica, doncs, això, viatjant, amenaçat pels seus antics companys, s'ha convertit en periodista, amb algú que porta una ONG, doncs, per tractar aquest tema, i amb ell contacta un membre del grup, d'aquest grup Aliança Nacional, no? Un d'aquests grupuscles d'extrema dreta, que es veu que prepara un atemptat. I llavors la història de la sèrie és aquesta relació entre, doncs, el protagonista, aquest arrepentit, amb el seu infiltrat, mentre intenten trobar-lo amb ell, la policia també s'hi fica pel mig, hi ha tot el tema de la preparació de l'atemptat, està basat en l'atemptat que es va fer a la diputada britànica Jo Cox, que va saltar, no, a les pàgines dels diaris ara fa uns anys.
Sí, just abans del Brexit, de la votació del Brexit.
La van assassinar en públic. I doncs aborda tota una mica aquest tema, doncs, tan de moda, parlàvem ara de Milei, per exemple, a l'Argentina, doncs aquest tema de l'auge de l'ultradreta i de que ara és considerat a nivell policial, doncs, diguéssim, com l'amenaça número 1 a nivell terrorista, com a mínim al món occidental. I és una sèrie britànica, 5 capítols, minissèrie, molt ben feta, potser acaba amb una mica, és una mica anticlimàtic, perquè el 5è capítol ja és com un judici i tal, la cosa baixa una mica soufflé, però sí que és una altra mostra de que Filmin s'encarrega una mica de buscar aquestes sèries, abans parlàvem, que passen sota el radar, sèries moltes vegades europees que no arriben per les grans cadenes de streaming i que Filmin ha sabut fer-se aquest lloc, no? D'allò com buscar coses interessants.
I si les busca és que tenen el seu públic, perquè evidentment Filmin també no és una ONG, també està per guanyar diners.
Exactament, no, Filmin guanya diners, li funciona el negoci i ha aconseguit això, de fer-se aquesta imatge de, podríem dir, nínxol, no? On no vas a buscar les sèries Marvel o les sèries que tothom veu, sinó sèries com més difícils d'arribar per distribució i sèries també moltes vegades doncs més interessants. I ha aconseguit, sobretot amb sèries britàniques, sèries daneses, ha apostat també molt per la ficció europea i doncs és una de les grans sèries de Filmin d'aquesta temporada, és The Walking.
Doncs The Walking, com dèiem, està a Filmin. I vinga, acabarem les estrenes, les propostes d'estrenes d'aquests dies amb dues d'espanyoles, una que ja està a Prime i una que s'estrenarà passat Nadal a Netflix, la primera.
Óscar, ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón.
¿Un filón de qué?
¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella?
Marbella.
Papá, Óscar, el del aeróbic. No tengo ningún problema en ser tu filón.
¿A qué se dedica tu familia, Sara?
Armas, misiles, granadas.
¿Eres traficante?
No, no soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad para que formes parte de ella. Si dices que no, mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado.
¿Y si digo que sí?
Bienvenido a la familia Farad.
Música, música.
Doncs els Farad.
Els Farad, sí, ja ho hem sentit al tràiler, no? És una mica la història d'aquest jove arribista. Està ambientat als anys 80 espanyols i és un home que es dedica a fer aeròbic, classes d'aeròbic a Madrid. Coneix aquesta noia per una cosa, un tema que succeeix, que tampoc desvetllarem, i comencen a mantenir una relació i ella li proposa d'obrir un gimnàs a Marbella i conèixer la seva família, i evidentment la seva família, com ja hem sentit, no és qui sembla ser, sinó es dediquen al negoci internacional d'armes, una família perillosa, i és la història una mica d'aquest noi que entra una mica sense, no? Sense voler massa en aquest mundillo, però a la vegada va, cada vegada va doncs ficant-s'hi més en aquest món d'armes, crims, i és fins a quin punt no? S'hi ficarà. Bàsicament la història d'aquesta pel·lícula està ambientada als anys 80 i és una mica també la història de la creació d'aquesta Marbella, no? com a exemple del luxe, de la jet set, però també amb totes les ramificacions amb el crim, amb el narcotràfic, amb les armes que implicava tot això. I és una mica la reconstrucció d'aquesta Espanya dels 80. Una cosa que ja havien fet els directors de la sèrie, Mariano Barroso i Alejandro Fernández, al Dia de Mañana, respecte doncs, a la Barcelona franquista, és una història bastant semblant. En aquest cas, la porten a la Marbella dels 80.
La protagonitza Miguel Herrán, que és un dels protagonistes de La Casa de Papel.
Exactament. Va saltar la fama fent de Rio a La Casa de Papel i ara és el gran protagonista de la sèrie, d'aquest home que entra, es fa nòvio, no?, d'aquesta noia i acaba potser aspirant a dirigir un gran conglomerat internacional de venda d'armes.
Doncs aquesta és la proposta, podríem dir la gran proposta de Prime per aquestes festes, L'Osferat, que ja està també disponible en aquesta plataforma d'Amazon. I per últim, doncs bé, parlàvem de Miguel Herrán i de La Casa de Papel, doncs ens n'anem a un altre de La Casa de Papel, a Berlín, Netflix.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar
a las catacumbas de París.
We can have a lot of fun. I és una Casa de Papel sense el professor, però amb Pedro Alonso.
Exacte, Pedro Alonso fent de Berlín en una, podríem dir-li, una prequela de la Casa de Papel, no? Una decisió que ha estat una mica potser controvertida entre els fans de la sèrie, perquè Berlín no és precisament, diríem, el personatge més estimat de la sèrie, és un autèntic psicòpata en les dues primeres temporades. Després va apareixent en forma de flashback i intenten doncs, una mica netejar la seva imatge al llarg de les altres temporades. I en aquest cas és una mica història d'orígens d'aquest germà del professor, quan es dedica, és un lladre d'aquests de guante blanco, on intervenen també, fa servir molts elements il·lusionistes, seria com una mica el mago pop del crim, i té aquest to una mica menys intens potser que les darreres temporades de La Casa de Papel, i han volgut tornar una mica més al divertimento, la comèdia, el thriller aquest de robatoris, de veure com se'n sortiran. En aquest cas no és la Casa de la Moneda, sinó una casa de subhastes on hi ha una sèrie, no sé quants milions en diamants, que és el que volen aconseguir, i també la comèdia romàntica amb Berlín i en aquest cas Sarah Jenner, que Michelle Jenner, que és una de les protagonistes també de la sèrie de Berlín. Aquest nou spin-off de La Casa de Papel, diuen que no serà l'únic, suposo que volen construir tot aquest no, univers de Casa Papeliano, i Alex Pina, com sempre, als comandaments d'aquesta sèrie, que doncs, ja hem vist que no tampoc inventarà res nou i que la gent que era fan de La Casa de Papel, que va aguantar totes les temporades, doncs segurament li cridarà l'atenció a aquesta sèrie.
Al final t'ho has de creure, perquè La Casa de Papel al final t'ho havies de creure, de dir, bé, és igual. Va,
sí, havies de comprar moltes. Jo, per exemple, no vaig connectar, jo, i vaig intentar-ho, dos o tres cops, però no
sí, connectava. Arribava un moment que costava.
No m'ho crec, no m'ho trago, i ja era impossible, m'ho veia més com una conya que no com una cosa que m'importés, però realment és una de les sèries, no podem negar que és una de les sèries espanyoles de més èxit de tots els temps. Una sèrie que fins i tot Stephen King n'era fan, no? I que s'ha vist a tot el món i que ha convertit a Pina doncs, en un dels grans noms com a showrunner del país.
I per cert que també tornen Itziar Ituño i
Nashua Nimri, i diuen les males llengües, o les bones llengües, que potser l'Álvaro Morte, no? el famós professor de La Casa de Papel, sona que podria aparèixer no com a protagonista ni com a recurrent, però sí que podria aparèixer també a la sèrie de Berlín. Haurem d'esperar la seva estrena, que és el 29, quasi a finals d'any, estrenarà el 29 de desembre. Veurem que hi ha d'acert en això.
Doncs proposta pels fans de La Casa de Papel. Vinga, notícies. Abans de repassar les 10 sèries de l'any, Netflix, que ha donat dades.
Ha donat dades, sí, sí. És el primer cop que una cadena de streaming dona dades. Fins ara vèiem... Sí, eren més missatges publicitaris que no pas dades, no? Dèiem, no, Juego de Tronos, l'han vist, no sé quants milions... Bueno, eren les dades que ens volien donar ells. No sabíem fins a quin punt eren certes o no. En aquest cas, sembla ser que és el primer gran informe, un informe de... És un Excel ple de dades de moltes pàgines on donen les dades de visualitzacions des del gener d'aquest any fins al juny d'aquest any. I és una proposta que Netflix diu que ara, a partir d'ara semestralment començarà a fer, que és cada 6 mesos tenir aquesta transparència i dir, mireu, ja s'han vist aquestes hores, aquestes sèries, totes les dades que han cuinat a la cuina de Netflix i que fins ara eren, no, com una mica un misteri de què funcionava, què no funcionava.
I què ha sorprès d'aquestes dades?
Doncs, primer, que la sèrie més vista ha estat La Gente Nocturno. És una sèrie de la qual potser la gent no... O en circuits potser de, no, seriòfils no se'n parla, perquè és una d'aquestes sèries que podríem emetre perfectament amb una cadena en obert. Però que al cap i a la fi són de les sèries que funcionen, no? Parlàvem, crec que fa 2 programes, de Suits, d'aquesta sèrie d'advocats, no? Procedimental, és a dir, que cada capítol és un cas i que ha funcionat com un tret a Netflix aquest any. Doncs aquesta és una sèrie que demostra que aquestes sèries fetes com pel gran públic, en aquest cas és un thriller, doncs que potser no descobreixen la sopa d'all ni vol ser una cosa molt diferencial, però que funcionen. I llavors és una mica també pel que aposta Netflix, que són aquestes sèries, diguem-li, mainstream. Si abans parlàvem de Filmin, no?, que aposta per un tipus de sèries potser més de nínxol, a Netflix tenen claríssim que volen fer sèries per tots els públics, que quanta més gent les miri millor, i que, doncs, si no funciona les primeres setmanes, que és la que estan, a la que han estat fent fins ara, doncs van cancel·lant sense cap tipus de pudor i aposten una mica per aquestes sèries. Entre el top 3 hi ha Ginny and Gloria i Miércoles, la sèrie del Tim Burton, és una també de les més vistes de l'any.
Doncs amb aquestes dades de...
Una altra dada important també és això, que la importància del catàleg llicenciat, és a dir, Netflix, tu tens una plataforma streaming les teves sèries, diguéssim, les teves pel·lícules, i després, doncs, compren aquestes sèries que moltes vegades s'han a més en obert, i estic pensant, jo què sé, Friends, Big Bang Theory, The Office, totes aquestes sèries llicenciades ja i que han funcionat durant molts anys, però que continuen funcionant com un tret i que són molt importants també per la plataforma de streaming, i que hi han hagut lluites entre les plataformes per quedar-se sèries que ja han demostrat que funciona i que la gent torna a mirar un cop i rere un altre. Un 45% del més vist de Netflix són sèries d'aquest tipus, sèries...
És molt, un 45%.
És molt, però clar, ho hem dit, Suits va ser la sèrie de l'any, una de les sèries de la tardor més vistes, i és una sèrie que ja s'emetia crec que era la NBC o la CBS ja fa uns anys. Friends, sí, igual, continua funcionant. The Office la tenen a Netflix i segur que és una sèrie que funciona com un tret. Vull dir, totes aquestes sèries que han demostrat que funcionen i a més ja estan totalment rentabilitzades, doncs ja són un altre punt de fricció entre cadenes de streaming per quedar-se aquestes sèries. Crec que amb Friends mateix va passar, que va començar Netflix i se'n va a HBO. Vull dir, sembla impossible, però són sèries que continuen funcionant i continuen donant moltes hores de visualitzacions, i al final són moltes hores que tu acabes dins aquella plataforma, que és el que ells volen, no? Com més temps hi passis, doncs et proposaran coses, veuràs una altra sèrie que vulguis enganxar-te i doncs una mica mantenir la roda rodant.
D'acord. Doncs aquesta és la notícia. Netflix ha presentat les seves dades, amb algunes d'elles sorprenents. I la primera sorprenent, doncs bé, la sèrie més vista, que precisament és la que ens ha posat en el seu particular top 10, en Camil.
The FBI is the United States' premier law enforcement agency.
Ma'am, I need to take my seat.
We have a zero fail mission to uphold, which means that we expect nothing short of perfection.
FBI. I need everybody to exit the train right now.
Now please stand as I administer your oath.
I ja està, hi ha explotat la bomba, però ell ha salvat a tothom, i és El Agente Nocturno.
The Night Agent és, això, ho hem comentat, la sèrie més vista de l'any a Netflix. És una sèrie que està molt ben feta, és una sèrie que ens podria recordar també una mica Slow Horses, en el sentit que el protagonista és algú que l'ha cagat amb una missió i de sobte es veu amb, al centre d'una conspiració internacional i, òbviament, doncs, la trama serà com ell intenta evitar tot això a la vegada que els seus superiors, diguéssim, l'ignoren absolutament perquè és un perdedor. Una sèrie molt ben feta, una sèrie d'acció, una sèrie d'un thriller, s'han gastat molts diners i és una sèrie que, ja hem dit, ha funcionat molt a nivell d'audiència i doncs només per això ja l'hem de tenir en compte a la llista.
Doncs número 10, El Agente Nocturno. El número 9...
Toby Fleischman awoke one morning inside the city he'd lived in all his adult life, which was suddenly, somehow, now crawling with women who wanted him. Not just any women. Women who were self-actualized and independent and who knew what they wanted. Women who seemed kind. Women who seemed motivated and available. But also some who just sent over a picture of a G-string. Or their side boob. Or their under boob. Or their just plain regular boob. It was more than a newly divorced man could take after 15 years of marriage. All this after a youth full of romantic rejection. All this after placing a lifetime bet on one woman. Who could have predicted this? Who could have predicted
aquesta reflexió sobre el divorci de Fleischman. Fleischman està en apuros.
Una sèrie que ja es va estrenar a principis d'any i que té moments que per mi són brillants. Sí que és veritat que és més irregular, no és, si no estaria potser del top 3, però que té capítols i moments brillants que fascina, sempre té moments bastant fascinants que et sorprenen, i és aquesta història, a priori com molt manida, no?, d'un metge separat durant un estiu a Nova York que es queda amb els seus fills perquè la seva ex desapareix i doncs, intenta saber què ha passat amb la seva ex, que és la Claire Danes, la protagonista de Homeland, que fa un altre cop un dels papers als quals ens té acostumats, però no per això... vull dir, fa un paperàs, tot i que fa aquest paper de dona una mica desequilibrada. Uh-huh. I és una mica, doncs, anar seguint la història d'aquest personatge, dels seus amics i de la seva ex, i saber una mica què ha passat i a veure si aconsegueix sortir-se'n.
Doncs Fleischman està en apuros, posició 9. Posició 8. Aquí només hi ha la banda sonora. Beef.
Beef, sí, és una de les, potser de les sèries més sorprenents de l'any per la seva premissa, que al principi sembla que no hagi de... Vull dir, és un accident de trànsit, molt un incident més aviat entre dos personatges, un home i una dona, que a partir d'aquí comencen un beef, allò que ara els joves diuen, no? Aquest, com un pique entre aquests dos personatges, a veure qui li fa la vida més impossible a l'altre. Són dos personatges que no es coneixen de res, però que arran d'aquest accident de trànsit doncs es comença a liar-se la troca d'una manera que al final al·lucina. És una sèrie que té punts de comèdia, però d'aquella comèdia que et deixa una mica el somriure congelat i que reflecteix una mica també, no?, aquesta bogeria contemporània, no?, i aquest odi a vegades irracional que hi ha i que exemplifiquen aquests dos personatges una mica al límit.
Les frustracions de cadascú que veiem moltes vegades a la vida diària, per dir-ho d'aquesta manera. Beef és la vuitena de la llista d'en Camil. La setena no la posem perquè ja l'hem sentida fa un momentet. És Slow Horses.
Slow Horses, sí, ja l'hem comentat. Una sèrie britànica, divertida, i intel·ligent, i seguim aquests perdedors de l'espionatge britànic mentre intenten solucionar casos que clarament els superen.
Uh-huh. La sisena, doncs bé, la sisena ha estat una de les grans d'aquesta temporada.
Thank you.
I aquí també només és la sintonia de Last of Us.
Last of Us, sí, que sembla que vagi estrenant-se fa una eternitat.
És veritat,
no?
Era d'aquest any. Era d'aquest any.
Com molt antiga, i no, de Last of Us va ser un dels grans fenòmens seriòfits a principis d'any, aquest apocalipsi zombi basat en un famós videojoc, i on per això la diferència és l'abordament, no?, d'aquesta història, que és arran de la relació entre el Pedro Pascal, que a partir d'aquí s'ha convertit una mica en una estrella, no?, global, i la noia protagonista, aquesta relació, podríem dir, paternofilial, en un món que s'enfonsa.
Uh-huh. Per cert, hi haurà segona de...
Sí, hi haurà segona temporada.
La van deixar com molt oberta.
La van deixar molt en l'aire i no, hi ha segona temporada. Uh-huh.
Doncs The Last of Us, número 6, posició número 5.
When they say jury of your peers, I think that's accurate.
I mean, how long does this normally take? Have you done this before? You.
You're number 54.
Me? Ready, guys? Here we go.
Me? Sí, tu. És una d'aquelles propostes que li agraden amb el Camil, Juri Dutti?
Sí, m'encanta. Sí, el format més estrany potser de l'any, amb aquesta història d'un jurat, no?, d'un membre d'un jurat que el porten a ser membre d'un jurat d'un cas on tot és fals, tots són actors, des de altres membres del jurat, el jutge, els advocats, el cas, tot és mentida, menys ell, que és l'única persona que creu que tot allò és veritat. És una mica el show de Truman en comèdia i té la gràcia de veure com cada cop els guionistes van complicant-li la vida a aquest bon home, que hi va reaccionant una mica com pot a tot el que li va passant, i clar, és una persona que al·lucina amb tot el que està passant. I tu com a espectador és que no pots parar de riure sabent que, clar, tot això, tu saps que tota la parafernalia és mentida i veus com ell... T'hi poses una mica, dient, o sigui, em passés això a mi, com reaccionaria?
Sí, anava a dir, com deu reaccionar al final? Bé, ho haurem de veure la sèrie.
No, s'ha convertit en una estrella, de fet ara crec que protagonitzarà una pel·lícula, s'ha convertit com una mica en una celebrity, aquest personatge que és un home del carrer, diguéssim, s'ha convertit en una autèntica celebrity als Estats Units, i la recomano sempre que puc, perquè és una de les sèries potser que més m'ha fet riure en aquest any.
Vinga, en la posició número 4, sèrie espanyola.
Querido creyente, querido seguidor, hola.
Me buscan y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Esta canción se titula Jesucristo, ¿dónde estás?
Jesucristo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jesucristo.
És realment delirant, La Messias.
Pues s'estan convertint en hits tots aquestes cançons creades per aquesta sèrie, recordem, és la sèrie dels Javis, basada en una mica en la història bastant lliurement de Flos Mariae, i ha creat aquest grup fictici, que són Stella Maris, que són aquestes germanes com criades amb un catolicisme integrista per part de la seva mare, i que es converteixen en aquest grup musical que s'ha fet real. Vull dir, les seves cançons estan a Spotify i actuaran, és un dels grans reclams pel proper Primavera Sound, aquest grup on està Maya, la Maya Doté, és una de les membres, de les integrants. Llavors, una sèrie molt dels Javis, on potser han anat un pas més enllà, i tot aquest univers al qual ens tenen acostumats, doncs han portat un pas més enllà amb aquesta història, realment, que a vegades és sempre sorprenent, però a vegades és truculenta, a vegades és fascinant, i que ha estat una de les grans sèries més comentades dels darrers mesos aquí al nostre país.
Uh-huh. I vinga, i les tres sèries capdavanteres d'aquest any que s'han de veure sí o sí, per en Camil, les tres són americanes, És a dir que...
Sí. No. Parlava molt de film, bla, i posar tres sèries de plataformes grans.
Vinga, doncs mira, la número 3 és aquesta. També és només sintonia. Barry.
Barry, sí, ningú esperava que el que va començar com una comèdia sobre un assassí a sou que decideix fer-se actor, no? I era aquest punt de comèdia negra, es convertís en una sèrie de les grans sèries de l'any, una sèrie que ha acabat amb la seva quarta temporada, una temporada ja molt, molt més fosca, molt més madura, que no renuncia a aquest humor una mica negre, però que sí que, diguéssim, tot el que hem anat veient al llarg de les anteriors temporades té conseqüències, no? El passat d'aquest personatge, d'aquest antic assassí a sou, doncs torna cap a ell i és una mica com, com quines conseqüències té tot plegat. Uh-huh. I demostren, a més, que David Hayter no és només un dels millors còmics nord-americans en actiu, sinó que és un actor a tots els nivells fenomenal. I és una de les sèries que potser sí que ha passat una mica com... Bueno, no, no se n'ha parlat massa, però que realment val molt la pena rescatar i sobretot que acaba d'una manera sensacional.
Mm-hmm. Per cert, ara jo estava pensant, no hem parlat de Ted Lasso, no hem parlat de perquè al final, o per exemple de The Crown, perquè són sèries que realment han acabat les temporades aquest any, però gairebé arrossegant, oi?
De Ted Lasso no està tan clar que hagi acabat, perquè encara es diu que potser sí, continua sense ell.
Però tal, sense però jo ell,
crec,
clar.
Sí, jo crec que aquesta temporada...
Però com La Casa de Papel, al final.
És una temporada on li arribaran els premis, perquè està molt nominada a molts Emmys, però que per mi ha estat la més fluixa de totes les temporades. I el mateix passa amb The Crown, és una sèrie de la qual era una sèrie com molt de prestigi i que ha acabat una mica, ja ho parlàvem, no?
Arrossegant.
Sí, com arrossegant-se, amb decisions que no acabes d'entendre, que la protagonista és la Lady Di, tres capítols, després el Guillem... Hi ha com una cosa... I a més és algo tan recent on tothom té la seva visió que és molt difícil ficcionar, no?
Ho han portat massa cap aquí. Massa tampoc cap hem posat cuenta, també, que també ha acabat aquest any.
Exacte.
Vinga, això. En la posició 2...
25 pounds?
No, I ordered 200.
Where is beef?
We still got that meat.
Where is beef? Sí, on està? Vinga. On està el d'allò, la carn?
La carn.
The Bear.
The Bear, sí. La segona temporada d'aquesta sèrie que si tu ets una mica... tens epilèpsia o tens una mica d'ansietat per menjar, millor que no la vegis perquè és una sèrie que t'estressa. És aquelles... Abans parlàvem, no?, fora d'antena de les sèries que ens relaxen. Doncs aquesta és una sèrie que és sensacional, però és una sèrie que t'estressa. La història d'aquest cuiner, que és el nòvio de la Rosalía, no?, ara.
Ah, sí?
Sí. Ah. Doncs aquest cuiner que ara se'n marxa d'aquest superrestaurant on treballava per tornar a portar el negoci familiar, que és un lloc de sandvitxos de Chicago, superhumil. La primera temporada és com aconsegueix aguantar, la segona temporada és com l'intenten convertir en una cosa diferent. Semblava que va ser una gran sorpresa la primera temporada i la segona ha estat a l'alçada i potser diria que en moments ha superat la primera temporada. Hi ha capítols com el sisè, que és un sopar de Nadal autènticament desquiciant, però autènticament sensacional i que segurament optaran a premi a millor capítol de l'any.
Doncs, The Bear, aquesta proposta...
Sí, ara que vens Nadals, doncs mira, poden rescatar aquest capítol per dir, mira, doncs no ha estat tan malament el meu dinar, saps?
Vinga, i And the Winner is, dintre de la particular llista del nostre seriòfil per excel·lència, que és en Camil Villaverde, aquesta. També només és la música, però és la música de Succession.
Jo és que sento aquesta música i ja se'm posa els pocs cabells que tinc de gallina. És la temporada final d'aquesta lluita mediàtica i familiar entre els Roy i que s'ha convertit en un clàssic televisiu. Des d'aquest any ja jo crec que ha entrat a l'Olimp de les sèries més grans de Jura amb el Soprano, etc, amb aquesta història, com no, molt shakespeariana, entre un pare que està suposadament a punt de morir i tots els seus fills, i a veure qui es queda amb aquest imperi mediàtic que ha anat aconseguint aquest home, que és un autèntic psicòpata que ha criat a quatre psicòpates més, però tot i això els hi acabes agafant aquest carinyo i t'acaba important una mica el que els hi passa. Una sèrie que no ha baixat la pistonada ni al nivell en cap de les temporades i que jo crec que ha acabat al nivell de les sèries més grans. Mm-hmm.
Per tant, quatre temporades al final han quedat?
Quatre temporades, sí. I a més una sèrie que és que no podia ni passar els crèdits. Vull dir, és una sèrie que em tragava sempre la careta, perquè la careta és que crec que és de les millors caretes que s'han fet. Té tants detallets que a mesura que vas veient la sèrie vas dient, vale, i vas entenent planos que surten a la careta. És una petita obra d'art la careta i és un... És un cas on mesuro o fins a quin punt m'agrada una sèrie. I és que ni tan sols faig allò, l'skip intro, això m'ho salto, sinó que me la veig i la gaudeixo.
Doncs interessant també. Qui vulgui, per festes, pot recuperar Succession, si no els hi ha convençut res del que els hi hem presentat. Tot i que aquesta de l'encargado, jo em sembla que...
Mireu-la, perquè val molt la pena.
Que me la miraré. Bueno, escolta, Camil, moltíssimes gràcies per la feina, per l'any, per tot.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre,
bones festes,
moltes sèries, i l'any que ve més.
I tant.